Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Taulí serà centre de referència en cures pal·liatives pediàtriques aquest mateix any. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La unitat de l'Hospital Sabadellenc en marxa des de fa 2 anys ha rebut el vistiplau de salut per convertir-se en un referent. El president del Consorci Sanitari del Taulí, Modesto Custodio, assenyala la importància d'aquesta qualificació.
Això ens situa en la línia. Primer ens situa en la línia de ser centre de referència, més possibilitats d'atendre a més persones. Estar més connectats en xarxa amb comitès mèdics dels que estan atenent en altres centres per anar millorant, igual que ens passa en la XUEC aquesta, que bueno, són les sigles dels centres d'unitats d'expertesa clínica de malalties minoritàries.
El Taulí se sumarà a Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron de Barcelona.
La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, considera que el temporal Glòria ha de servir per repensar urbanísticament moltes zones del país.
Subirà ho ha apuntat durant la primera conferència del cicle Aigua i Món, organitzat per Aigües de Sabadell. Per Subirà, la llevantada recorda quines zones s'han urbanitzat al país sense deixar espai per l'aigua. Per tant, assenyala que cal repensar en molts dels espais afectats durant la seva reconstrucció.
I en esports, el Sabadell juvenil ha perdut avui l'oportunitat de saltar el líder en solitari de la Lliga Nacional.
L'equip de Miqui Lladó ha perdut davant del Girona B per 3-1. Aquesta és la primera derrota del conjunt de Miqui Lladó de la temporada a domicili. Ara segueixen segons a la classificació amb 47 punts, empatat amb el juvenil B del Barça.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt al llarg del dia d'avui, deixant-nos un dia pràcticament primaveral. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda marcada pel cel serà arreu del país, tot i que el litoral a partir de mitja tarda o vespre es podria formar algun interval de núvol baix. Avui amb temperatures que ja han pujat al centre de la jornada, valors que puntualment han arribat fins als 19 o fins i tot localment 20 graus a l'àrea de la prelitoral. Vent de component sud, una mica més reforçat a la zona de la costa central. Demà, de moment, pocs canvis. Esperem una jornada de nou marcada pel sol. També al matí, algun interval de núvol baix a punts del litoral, algun banc de boira local, amb valls i fondalades de l'interior del país, però en predomini del cel força serè. Al vespre podrien reaparèixer de nou alguns núvols baixos a la mateixa línia de la costa. Demà també destacar la temperatura, que podrà pujar una miqueta més al centre de la jornada. Valors que de nou arribaran puntualment fins als 20 o els 21 graus, i amb vent ja demà de component nord de la zona del litoral nord, també mestral a les Terres de l'Ebre, amb alguns cops forts en aquests sectors del territori, i a la resta vent poc destacat en predomini del component sud al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem molts punts conflictius a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C58, on hi ha 3 quilòmetres de retencions a Terrassa per anar cap a Manresa. També hi ha 2 quilòmetres a Palau-Solità en sentit nord i 5 quilòmetres a Montcada en sentit sud. Pel que fa a la B30, hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit Barcelona, i a la P7, 5 quilòmetres de cua també a Barberà per enllaçar amb la B30 en sentit sud. Pel que fa a la capital catalana, a aquesta hora congestió a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta, i trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. El Taulí es convertirà en centre de referència de cures pal·liatives pediàtriques aquest 2020. El president de la Corporació Sanitària, Modesto Custodio, ho ha anunciat aquest migdia, després que l'hospital presentés la seva candidatura com a via per augmentar els recursos de la unitat, creada fa 2 anys. D'aquesta manera, el Taulí s'assuma a Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron, que a partir d'ara treballaran en xarxa.
Custodio assegura que és un gran pas endavant aconseguir la qualificació de centre de referència i ha explicat en què es traduirà.
És important perquè vol dir que hi haurà un contracte programa públic. Per això tindrem més possibilitats d'agafar més pacients. Si ara en tenim 50, pues tindrem més visibilitat, ens assignaran més, ens arribaran més, i a més podrem desenvolupar millor el treball en xarxa. O sigui, perquè La idea és apropar el servei doncs, a les persones allà on estan, sense necessitat de que es desplacin al taulí si estan molt lluny. Ho podrem tutelar des d'aquí.
La unitat de cures paliatives tracta nens amb malalties greus, a vegades incurables, que necessiten un suport vital. Per això, la cap de la unitat, Teresa Gil, considera molt important poder oferir la millor atenció a aquests pacients i a les seves famílies. Per a ella, treballar en xarxa amb la resta d'hospitals serà clau per aconseguir aquest pas endavant.
Ens unim un cop al mes, un cop cada dos mesos, perquè el nostre objectiu és arribar a tot el territori de Catalunya, intentar no desplaçar les famílies, arribar a domicili. Per nosaltres això és molt, molt important. Però, a més, intentar ser el més equitatius possibles i donar l'oportunitat que aquests pacients, és igual on arribin, tant arribin a Sant Joan de Déu, a nosaltres, a Vall d'Hebron, rebin la mateixa qualitat assistencial. No volem fer diferències, volem que el territori sigui uniforme.
En aquest sentit, el paper del taulí serà el de coordinació, docència, investigació i formació de tots els hospitals catalans, una tasca que ja s'està fent ara de forma extraoficial.
La candidatura del taulí a Centre de Referència de Cures Paliatives Pediàtriques s'ha donat a conèixer avui, coincidint amb la presentació de la cinquena edició de la cursa Sabadell Corre pels Nens, que recaptarà fons per aquesta unitat. La iniciativa solidària se celebrarà el 4 de maig i tindrà un recorregut de 4 quilòmetres i mig amb sortida i arribada al taulí. Com sempre, també comptarà amb una gran festa solidària amb actuacions musicals, activitats infantils i un servei de bar. Amenaces, robatoris i brutícia. Aquests són alguns dels problemes que estan patint els veïns d'un local comercial ocupat al carrer Sol i Pedrís número 63. A mitjans de gener, un clan familiar va entrar per la força en una antiga entitat bancària ubicada a la cantonada del carrer Sol i Pedrís amb el passeig Gaudí. Actualment, la propietat és un particular que va adquirir l'espai fa 4 anys.
Tant ells com els veïns van denunciar l'ocupació als Mossos d'Esquadra. Tot i la rapidesa amb què van actuar, la policia no els ha pogut expulsar i el judici no està previst fins a finals d'any. Mentrestant, els problemes de convivència han arribat als jutjats, ja que un dels ocupes va amenaçar el propietari d'un bar amb un ganivet. Jaume Font és president dels veïns de Sol i Pedrís.
Davant d'aquesta ocupació hi ha uns danys col·laterals, diguem. Què vol dir això? Pues que ja són persones conflictives. Són persones que, d'alguna manera, embruten, no hi ha una bona relació amb el barri, tenen problemes amb els veïns, tenen problemes amb els locals comercials, tenen problemes amb els bars, amb els establiments públics.
Segons fonts veïnals, es tracta d'una família molt conflictiva que viu d'ocupar immobles i demana diners per negociar la seva marxa.
L'únic que podem fer és vigilar aquestes persones, que d'alguna manera és un clan familiar que ocupa ja diversos locals i cases del barri, carrer Calassanç Duran, Fra Lluís de León, Passeig Gaudí, Sol i Pedís, vol dir que hi ha una sèrie de persones que ja estan identificades pels Mossos d'Esquadra que es dediquen a ocupar locals. Locals, vivendes i tot el que ells que els considerin que els hi pot donar una rentabilitat.
Tot i que els últims dies els conflictes s'han reduït per l'augment de la presència policial, els veïns i comerciants de la zona ho han passat malament. Per aquest motiu, les associacions de veïns de Nostra Llar, Sol i Pedrís i Eixample, així com el moviment veïnal del Sud i els comerciants de Sant Oleguer i Eixample s'han unit. Volen aconseguir que la família abandoni el local i pressionar l'Ajuntament perquè augmenti els dispositius de seguretat.
L'ONCE denuncia el perill que suposen els patinets elèctrics per les persones invidents. El director de l'Agència Sabadell, Albert Flamarí, que assegura que la convivència de vianants i vehicles ja ha provocat ensurts.
Per sort no hem tingut a nivell actual doncs, cap incident greu, no? Però sí que diversos ensurts, sobretot doncs, companys que són usuaris de gos pigall, doncs ens expliquen doncs, que els seus gossos pigalls cada cop que passa un patinet molt a prop doncs s'espanten i els hi donen aquests ensurts a més al gos pigall i amb ells seus mateixos, no? Que no saben exactament què és el que passa perquè el seu gos reaccioni així. De vegades doncs, hi ha algunes topades, res sense incidències greus, però sí que tenim diverses històries, sí.
Per tot plegat, reclama a l'Ajuntament que la nova ordenança de circulació tingui en compte aquest col·lectiu a l'hora de regular la utilització de patinets elèctrics.
Per Flamarí, que és molt important dividir els espais de vianants i de vehicles, una demanda que fan extensiva les bicicletes des de fa temps. Més enllà de la convivència amb els vehicles, els invidents també tenen altres problemes quan caminen per la via pública, com per exemple les terrasses dels bars. Flamarí assegura que ha millorat la senyalització de les zones de terrasses, però encara no s'ha resolt del tot. També ha recordat que hi ha barris de Sabadell on es mantenen les voreres irregulars i els escocells buits. Tot i això, assegura que hi ha converses amb l'Ajuntament per abordar totes aquestes qüestions i adaptar els carrers de la ciutat a les necessitats dels invidents.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, considera que el temporal Glòria ha de servir per repensar urbanísticament moltes zones del país. Subirà ho ha apuntat durant la primera conferència del cicle Aigua i Món organitzada per Aigües de Sabadell i que acaba d'acabar just ara. Per Subirà, la llevantada recorda quines zones s'han urbanitzat al país sense deixar espai per l'aigua i, per tant, assenyala que cal repensar en molts dels espais afectats durant la seva reconstrucció. Seguint aquesta xerrada, ha estat el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Hola, bona tarda. Subirà diu que cal repensar els espais i que s'ha de fer amb les ulleres de la sostenibilitat i tenint en compte l'emergència climàtica. Subirà ha recordat que Catalunya és un territori on històricament s'ha patit estrès hídric, manca d'aigua, i que, per tant, les sequeres, així com els episodis extrems de pluja, es poden multiplicar. Diu que hem d'estar a l'aguait.
Els camps de conreu, que també pateixen penyia temporals d'aquest tipus, doncs, és un tipus de pèrdua que és econòmica pel pagès que ho conrea, però que es pot indemnitzar, però són unes pèrdues que no són tan importants ni tan doloroses com les que suposen si el que es fa malbé és un habitatge, per exemple, o una indústria. Per tant, el que veiem amb el tema del canvi climàtic és que hem d'anar canviant una mica la mentalitat. Hem d'anar incorporant aquest element, aquest vector, en tot allò que fem, en tot allò que fem, i repensar i poder anar canviant les coses.
Subirà també ha fet una defensa del cànon de l'aigua, un impost que pràcticament només es paga a Catalunya, però que permet, per exemple, que el 97% de la població disposi d'aigua completament potable i diu que això ha estat gràcies a una llei poc popular, aquest cànon de l'aigua. La secretària també ha fet una defensa aferrissada de l'aigua regenerada com a exemple d'economia circular que hem d'aplicar en tots els àmbits de la vida.
Moltes gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Avui celebrem Dijous Gras, una tradició catalana que marca l'inici del Carnaval. En el seu origen, Dijous Llarder era la contraposició de la festa cristiana de la Quaresma, que comença dimecres que ve. Seguint amb la tradició, avui es mengen aliments típics, com la botifarra d'ou, la truita i la coca de llardons.
Des de Ràdio Sabadell hem sortit al carrer perquè les pastisseries i carnisseries locals ens ajudin a explicar què defineix el Dijous Gras. La Roser, propietària de la Cansaladeria Roser, explica quins són els productes més típics.
La coca de llardons no pot faltar i els llardons i la botifarra, la gent ho celebra.
Tots aquests aliments típics poden generar problemes per a aquells qui segueixen una dieta vegetariana o vegana. No obstant això, les pastisseries tenen alternatives vegis. Ens ho explica en Pau, treballador de la pastisseria vegana Beagle.
Amb tofus marinats o amb seitans o cosetes així. Aleshores, clar, el llardó és molt directe, és un producte molt específic i seria bastant complicat. Però la base i el sucre i tal, al final això sí que es podria aconseguir, sí.
Amb carn o sense, els sabadellencs seguim celebrant el Dijous Gras, una tradició de disbauxa i d'alta baix que ens fa entrar al Carnestoltes amb la panxa ben plena.
Més notícies del dia. L'Ajuntament de Sabadell instal·la 35 pantalles noves a les parades d'autobús i renova una desena de panells informatius.
L'objectiu de les actuacions és millorar l'accés dels sabadellencs a informació que pot ser del seu interès. Les pantalles d'informació municipal que es renoven estan ubicades a la plaça del Pi, la plaça Catalunya, la carretera de Terrassa, la ronda Ebre, el carrer Tres Creus, el carrer La Torre, la plaça del Mil·lenari i la carretera de Barcelona. També se n'han instal·lat dues de noves a la Cruïlla entre la ronda Zamenhof i l'avinguda 11 de setembre i a l'avinguda Josep Tarradell. Pel que fa als 35 nous pals solars en pantalla, els primers que s'han col·locat són a la Rambla Ibèria, a l'altura del número 51, i la Rambla Ibèria a la Cruïlla amb el carrer Jaquart.
La iniciativa al govern als barris arriba a Can Rull.
L'alcaldessa Marta Farrés i el seu gabinet s'han traslladat al centre cívic i al complex Alexandre del barri aquest dijous per atendre les consultes dels veïns de la zona. En paraules de l'alcaldessa, només coneixent de primera mà les necessitats dels veïns, se'ls pot donar resposta.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El Teatre del Sol inaugura aquest cap de setmana un nou format teatral. Estrenar dues produccions en un sol espai, amb els mateixos directors, actors i també amb els mateixos espectadors. Així doncs, els sabadellencs que vagin al Teatre del Centre podran veure La Trampa, de Luigi Pirandello, i el Així va mentir ell, el marit d'ella, de Bernard Shaw, pagant una sola entrada.
Dues peces que es van escriure fa 100 anys, però que tracten temes universals i atemporals, com ara els embolics amorosos. Lídia Coll, actriu de les dues obres, explica per què han escollit representar aquestes produccions.
Són dues obres que no són gaire conegudes perquè són de durada curta. Uh-huh. Totes dues tenen una durada de mitja hora, per tant, són molt poc representades i comparteixen un mateix triangle amorós. És a dir, la dona, el marit i l'amant. Llavors hi ha unes sospites sobre si els han descobert, vull dir, comparteixen un mateix nucli temàtic, uns mateixos personatges, una ambientada a la Toscana, l'altra ambientada a Londres, una amb toc de drama, de molt drama, i l'altra amb alta comèdia.
Aquestes dues obres es representaran els dissabtes i diumenges del 22 de febrer al 3 de maig al Teatre del Sol.
Un disc sempre és un recull de somnis complerts, ho diu el Josep Maria Llongueras, conegut com a Llongue, ara que acaba de treure al mercat el seu setè disc en solitari, L'Hora Viscuda. Aquest viatge sonor està format per 7 talls que inclouen 4 cançons noves. Després de 8 anys sense treure disc, només amb l'expectació d'un recopilatori, ara es pot trobar a les botigues l'àlbum editat pel segell Microscopi.
A en Llongue li agrada rebre l'adjectiu d'eclèctic, perquè diu que reflecteix aquest trencadís de coses diferents que li agraden i que crea, entre les quals ara trobareu una cançó de 18 minuts, Sweet. L'artista explica al programa Al Matí com s'ha anat gestant aquest tema.
Vaig treballar un dia i vaig deixar com un acord obert pel proper dia. El proper dia em vaig posar a partir d'aquell acord i a continuar. I anava com teixint-la, com amb els ulls embenats, sense saber què passaria el dia següent. El que havia gravat el dia anterior m'ho escoltava i li feia la lletra. I feia el tros nou, i així fent la lletra del dia anterior i fent el tros nou, fins que un dia tenia clar que volia acabar d'una manera, i això sí que ho sabia, però no sabia què passaria entremig. I un bon dia, per així, després de treballar-hi cada dia moltes hores, vaig pensar, això ja està. 3, 2, 1...
Llongue explica que treballa amb més gent quan grava sol que no pas quan va amb grup, i és que els crèdits del disc semblen més aviat els d'un llargmetratge. Demà divendres actua a Esparreguera, la setmana que ve a Reus, després Manresa i Girona, i per acabar, el comiat del cicle sonen a l'Acadèmia Belles Arts de Sabadell. Oh, nena, almenys és el que diu la
gent. L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Som comerç.
Som entitats.
Som cultura.
Som esports.
Som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
I tu?
Ja ho fas.
A l'Institut Agustí Serra escoltem
Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la primera reunió de la taula de diàleg entre governs, que se celebrarà el pròxim 26 de febrer.
Quim Torra i Pedro Sánchez presidiran la trobada, que tindrà lloc a la Moncloa. A la mesa també hi haurà el vicepresident català Pere Aragonès i l'espanyol Pablo Iglesias, a proposta dels comuns, i també hi assistirà el ministre d'Universitats Manuel Castells. Torra ja ha avançat que posarà el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió com a temes centrals de la primera reunió, mentre que Sánchez creu que és millor abordar primer primer els temes que puguin permetre assolir acords més ràpids.
L'exconseller Joaquim Forn ha sortit aquest matí per primer cop de la presó de Lledoners en aplicació de l'article 100.2 de la llei penitenciària.
La Junta de Tractament va acordar que Forn pogués sortir per treballar. Ho podrà fer durant 12 hores i mitja al dia, els 5 dies de la setmana. L'exconseller d'Interior treballarà en el Departament Legal de Mèdia, però ocupant-se de tot el que fa referència al dret públic.
Les dones cobren 543 euros menys al mes que els homes.
Així ho constata un informe elaborat per la UGT que fixa la bretxa salarial al 23%. El sindicat ha anunciat que amb dades de 2017 aquesta bretxa representa una diferència de sou entre homes i dones de 6.522 euros a l'any, és a dir, 543 euros al mes. Pel que fa al salari brut mitjà, en el cas dels homes se situa en els 28.300 euros, mentre que en el cas de les dones baixa fins als 21.800. La secretària d'Igualtat i Formació Professional de la UGT, Eva Gajardo, ha lamentat que l'aplicació del registre salarial obligatori a partir de l'1 de març està costant.
I un últim apunt, 11 persones han mort i 5 més han resultat ferides en dos tirotejos en bars freqüentats per la comunitat kurda a la ciutat alemanya de Hanau, a Hessen.
Dos dels morts són l'autor dels tiroteig i la seva mare, que han estat trobats per la policia en un pis de la ciutat on hi han arribat després de localitzar el cotxe utilitzat durant aquest tiroteig. Els tirotejos s'investiguen com un atac terrorista d'ultradreta, ja que l'artífex dels fets ha deixat un escrit on assegura que hi ha pobles que han de ser exterminats.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El juvenil del Centre d'Esport Sabadell haurà d'esperar per assaltar el lideratge del grup setè de la Lliga Nacional. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip de Miquillador ha caigut per 3-1 contra el Girona B en el partit ajornat de la 19a jornada que s'ha disputat aquesta mateixa tarda.
Puntuant en tenia prou el juvenil A per desfer l'empat amb el Barcelona B, però a Vilablareix ha arribat la primera derrota de la temporada fora de casa. 13 jornades en total feia que no perdia el conjunt arlequinat. El Girona B s'ha avançat ben aviat, al minut 11, i ha fet més gran l'escletxa. A la segona meitat, Alberto Salamanca ha retallat diferències en el 77, però a les acaballes els gironins han acabat sentenciant. Aquesta és la valoració que feia en calent el tècnic Miquillador.
No tan content probablement pel plantejament que hem fet o per com ens hem desenvolupat la primera part, que aquí òbviament també nosaltres en tenim part de la responsabilitat. A la segona hem millorat, però no ha sigut suficient. El Girona també és un bon equip, llàstima, no tenia per què arribar aquesta derrota ara perquè l'equip està molt, molt sencer, tot i haver perdut avui, però arribat ens ho prenem amb naturalitat, seguim que queda molta lliga.
El Barça B i el Sabadell segueixen empatats i el Girona B recupera la tercera plaça situant-se a 2 punts. Aquest cap de setmana la competició s'atura pel Carnaval i la vinent l'equip de Miquillador visitarà el juvenil B del Nàstic de Tarragona.
El primer equip del centre d'esports, mentrestant, segueix preparant-se per al xoc d'estils semblants d'aquest diumenge a les 5 al municipal d'Olot. Olotins i Arlequinat són les dues millors defenses del grup i, a més, són dos dels equips que més temps tenen la pilota al peu.
Sense comptar filials, el Sabadell és el segon conjunt amb un tant per cent més alt de possessió, mentre que l'Olot ve just per darrere en aquest rànquing. Això es reflecteix també en les xifres en defensa. Els de Raül Garrido només han rebut 17 gols en contra en 25 jornades, la millor defensa, pels 19 dels d'Antonio Hidalgo. La principal diferència rau en l'apartat ofensiu, tot i que l'Olot ve de golejar la Nucía per 4-0. El centre d'esports ha marcat 8 dianes més que els garrotxins. Amb tots aquests ingredients, el central Fernando Pajarero espera un bon espectacle.
Los equipos en la segunda vuelta siempre al final es muchísimo, mucho más difícil sacar puntos. Todos los equipos se juegan cosas, se encierran más, te conocen más. Pero bueno, nosotros también sabemos que el estilo de fútbol que tiene el Olo, a mí me encanta, el estilo que tiene el Olo de juego. Y bueno, nosotros vamos a ir con nuestro fútbol allí, a ponerlo allí y que ellos también sepan contrarrestar eso, ¿no? Será un partido bonito, yo creo que va a haber, como tú bien dices, muchísimo fútbol, mucho juego y a ver por dónde se decanta.
S'espera, per cert, un nou desplaçament massiu a la capital de la Garrotxa. El club ja ha venut 200 entrades i el segon autocar d'aficionats està ja en marxa. Per últim, avui s'ha fet oficial l'horari de la següent jornada, com va apuntar Ràdio Sabadell. El Sabadell Llagostera es disputarà el diumenge 1 de març a les 6 de la tarda.
A la segona B, però de futbol sala, l'Escola Pia busca reenganxar-se a la part alta a costa d'un rival directe. Els de Pedro Donoso es troben a 6 punts del play-off i de la Copa i dissabte les 4 reben el Calvià, que té un punt menys que els escolapis.
Un equip invicte directe a Mallorca, però que només ha guanyat dos partits a domicili. Jordi Torres, jugador de la Pia, té clar que encara són a temps de lluitar per les primeres places.
Considero que aquest any la Lliga està molt igualada, vull dir, el fet que un equip pues, agafi una ratxa positiva durant certes jornades, com aquest cas el Cerdanyola, que ara porta una ratxa molt bona i l'ha fet escalar posicions. Llavors, bueno, amb això, amb el fet de noms i de més, no m'hi baso, no? Vull dir que jo crec que ens hem de fixar en nosaltres mateixos, en seguir entrenant a tope, en agafar cada partit amb el màxim de ganes amb aquestes 9 jornades que queden.
Amb un punt menys que la Pia, com el Calvià, es troba el Lleida. El Club Natació Sabadell visita el Segrià després de trencar una ratxa de gairebé 3 mesos sense guanyar. Ratxa similar, per cert, a la dels lleidatans, des del 8 de desembre que no guanyen. Ferran Ruiz, acabat d'estrenar-se amb la catalana, espera, tot i això, un rival dur a casa seva.
Lleida va començar molt fort, però les últimes jornades han baixat una mica el pèl. Però, bueno, tot i així, en el seu camp són molt forts i és una pista molt complicada de jugar i ens costarà guanyar el partit si ens el volem dur cap a casa els 3 punts.
Diumenge a les 12, al pavelló de Pardinyes, arrencarà aquest Lleida Natació Sabadell.
A la primera nacional d'handbol, l'Oar Gràcia visita dissabte la nova Icària de Barcelona per veure's les cares amb el Poblenou. Serà una jornada més per intentar retallar diferències amb el Sant Quirze, el segon equip que accediria a la fase d'ascens.
Ara mateix 4 punts separen els verdiblancs dels quiris que reben la Salle Montcada per la seva part. Els homes de Gerard Gomis van salvar els mobles guanyant per la mínima al Palau Tordera, la 5a victòria consecutiva, i ara visiten la pista del 8è. Bernat Correro és jugador graciec.
Al final ho he parlat entre nosaltres. Estem ara mateix en un punt on sabem que si potser no punxem tindrem alguna oportunitat de retallar-li punts al Sant Quirze. Llavors és tan important guanyar 2 punts contra el Sant Quirze mateix que guanyar-los aquest cap de setmana contra el Poblenou.
Eren declaracions a l'Hotel Suís. El Poblenou acumulava 6 derrotes seguides, però ha guanyat 2 dels 3 últims enfrontaments. El partit de l'OAR arrencarà dissabte a les 8 a la nova Icària.
Repassem més informacions en format més breu. David de la Cruz cau 2 posicions a la general de la Volta a Andalusia.
El ciclista sabadellenc ha cedit uns segons a l'exigent rampa final d'Iznájar de la segona etapa d'aquesta Ruta del Sol. Ara el del Team Emirates és desè a 1.14 del danès Jakob Fuglsang. La victòria d'avui a tot això ha estat pel ciclista del Caja Rural Gonzalo Serrano. Demà, tercera etapa de 177 km entre Jaén i Úbeda.
En tenis taula, el Club Natació Sabadell es troba ja a les portes de la Salvació Divisió d'Honor.
Gràcies al triomf agònic en 4 hores a la pista de l'Olot. El club perdia per 3-1, però va acabar remuntant i enduent-se la victòria en el punt de dobles. A la capital de la Garrotxa hi era present Pere Beis, home fort de la secció.
Va ser maratonià, intens, nerviosisme, i tots els dos equips ens hi jugàvem força, però sobretot nosaltres ens hi jugàvem, no sé si dir-ho tot, perquè encara queda marge, però sí que era un punt molt important per començar a veure les coses una mica millor, no?
El Natació Sabadell segueix penúltim, però empatat a 10 punts amb els 4 equips que té per sobre. A primera nacional, guió molt similar. En el derbi, el segon equip del club es va imposar a Falcons després d'anar perdent per 3-2 i ja té al sac la permanència matemàtica. Els de la Masia de Sant Oleguer, en canvi, segueixen 2 partits per sobre del descens. Les competicions nacionals s'aturen aquest cap de setmana per la disputa de l'estatal de Valladolid amb fins a 10 palistes de totes dues entitats.
Ha passat gairebé un mes, però els efectes del temporal Glòria encara fan estralls a Sabadell. Per exemple, els organitzadors de la cursa del Rodal, que s'han vist obligats a escurçar el recorregut per les esllavissades que hi ha a diferents punts de la llera del Ripoll.
Originàriament, la cursa havia de ser de 15 quilòmetres i finalment ho serà d'11, amb sortida a la fàbrica dels Nois Buixó i no a les pistes Josep Molins, com en les últimes 8 edicions. Àngel Vinyeta, un dels organitzadors de la cursa, ha donat explicacions a l'Hotel Suís.
Per una banda del riu no es pot passar per les esllavissades i passar pel pont que els que coneguin el riu, el pont metàl·lic de Torreromeu, que bota moltíssim a l'hora de passar una cursa, lògicament és inviable.
La 9a cursa del Rodal tindrà lloc el diumenge 8 de març a les 10 del matí i espera plegar uns 300 atletes. Les inscripcions estan obertes al web www.cursadelrodal.cat.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 20 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.